Les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. Sensible baixada dels robatoris amb força als habitatges a Valldoreix el 2023. El president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha donat a conèixer aquest dijous a la Junta de Veïns que aquest tipus de delictes han baixat un 63% respecte al 2022, segons dades dels Mossos d'Esquadra. El balanç delinqüencial exposa que el territori ha passat de 54 a 20 robatoris, la meitat dels quals als barris de Montmany, Rossinyol i Masroig. Segons la comparativa de Mossos, és la dada més positiva dels últims 7 anys. La dada global de fets delictius marca un descens de l'11,3% amb 417 casos. Juanjo Cortés, president de l'EMD, ha celebrat el descens de robatoris a les llars de la vila.
La realitat no és la que s'ha volgut explicar a vegades o la que s'ha volgut, fins i tot des d'aquest plenari, aprovant amb una moció el passat mes de setembre, dient que hi havia un problema desbocat d'inseguretat i de criminalitat a Valldoreix. Tot això no respon a la realitat, no respon als delictes que es cometen a Valldoreix, no respon, respon a un alarmisme injustificat per part de les forces polítiques que van aprovar aquella moció el passat mes de setembre.
De la seva banda, el vocal de Vox, Pablo Balcells, ha reiterat que la situació continua sent molt preocupant i ha acusat Cortés de no calibrar bé aquestes dades.
Yo, en vez de sacar tanto pecho, de señalar al contrario, de seguir, ¿no?, con esta caspa política que hay, que a veces cuando veo cómo se retraen las cosas entre ustedes, me da vergüenza pensando en la cantidad de cosas que hay para tratar de los vecinos. O sea, de verdad que es cansino escuchar continuamente, es que tú hiciste, tú dejaste de hacer, tú me has dejado esto, tú me has dejado lo otro. De verdad, avancemos.
Avancem és el que li demana en Pablo Balcells a Juanjo Cortés. Si parlem de delictes contra el patrimoni, cauen un 13,4% respecte al 2022, passant de 334 a 289 delictes. Cortés ha remarcat que la majoria són delictes cibernètics, estafes amb targetes de crèdit que han afectat valldoreixencs amb un augment del 14%. L'altre únic augment ha estat el delicte de robatoris a establiments, que ha oscil·lat de 3 a 4%. Parlem també del delicte contra les persones. S'han registrat el mateix nombre que 2022, amb un total de 31 casos. El tipus de delicte més comú és l'amenaça, seguida dels delictes contra la llibertat sexual, que han experimentat un augment del 70%. Els casos de violència de gènere han augmentat lleugerament, passant de 3 a 4, i els de violència domèstica han deixat a 0 el marcador. Recordeu que podeu veure la sessió plenària al canal YouTube de l'EMD de Valldoreix.
Infomatí. La informació local des de primera hora.
Canviem de tema. L'escola L'Olivera alerta del problema de seguretat que suposa la mobilitat al seu entorn, que plega uns 800 alumnes i les seves famílies, per la coexistència a la mateixa zona de Volpelleres amb l'escola La Mirada. Des del centre i l'AFA demanen civisme a les famílies per evitar l'accés de vehicles motoritzats a la zona de vianants. La circulació i estacionament de cotxes ja ha provocat 3 o 4 ensurts en els últims mesos, fet pel qual reclamen a l'Ajuntament que reforci la seguretat en aquest entorn. El president de l'AFA, però, ha explicat que l'Ajuntament ja els ha expressat que aplicar algunes d'aquestes propostes no és viable o pot tenir complicacions.
Un carrer amb molt de volum de nens, amb poc tram, amb dues sortides de pàrquing de dos edificis privats, i en el qual a més hi ha pares i mares que decideixen envair el carrer i la zona de vianants per aparcar i estacionar temporalment, evidentment. No es pot aparcar, no es quedeixi la cotxe allà tot el matí, però en les hores de recollida i de sortida i d'entrada dels nens decideixen entrar al carrer i aparcar, i això no pot ser.
De la seva banda, la directora de l'escola L'Olivera, Roser Lluch, ha explicat a Cugat Mèdia que ja fa temps que el centre i les famílies demanen al consistori mesures com recuperar l'agenda civisme per gestionar la mobilitat o, si no pot ser, comptar amb la presència de la policia local per regular el trànsit. A més, reclamen la instal·lació de pilones per regular l'accés al carrer vianantitzat, un dels focus de la problemàtica, així com l'adequació d'una zona de càrrega i descàrrega fora d'aquest àmbit per evitar que els vehicles hi accedeixin.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Catalunya en Comú defensa la llei de l'amnistia amb vehemència. Així ho han fet dos dels pesos pesants del partit a Sant Cugat davant un centenar de persones al Casal Torreblanca. La líder del partit, Jéssica Albiach, i l'advocat i principal negociador del text de la llei, Jaume Asens, consideren que s'ha d'aprovar tal com està ara perquè així passarà el filtre del Tribunal Constitucional i dels tribunals europeus. I que després ja farem, diuen, els encaixos jurídics que facin falta. Segons Albiach, en un missatge cap a Junts, que va votar en contra de la llei d'entrada, no es pot fer un text que prevegui totes les ocurrències dels jutges de dretes. Escoltem les declaracions del BIAC.
Jo crec que és necessària com a país, jo crec que ens la mereixem. I no només va d'independentistes o no independentistes, jo crec que l'amnistia és positiva per totes aquelles que volen fer política en majúscules, des de la fraternitat i no des de la venjança, i sobretot parlar més de futur que de passat.
Asens ha afegit que l'amnistia és bona per molts motius, però sobretot per començar, comenta, una nova etapa i poder tornar a fer política. I ara abordem la crònica social.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Doncs abordem ara altres temes d'interès al 91.5 de la FM i ho fem per parlar de l'habitatge. L'escriptora santcugatenca Carme Cabús ha convertit en poesia la seva lluita per quedar-se al lloc on ha viscut de lloguer en els últims 27 anys. L'obra, que s'ha presentat aquest dimecres al Cal Temerari, està dividida en 9 parts, mitjançant les quals l'autora relata les diferents fases del cas, des que va rebre l'avís de no renovació de contracte fins la descripció testimonial de dos desnonaments, passant per la trobada amb el sindicat de llogateres, les amenaces per part de la immobiliària i la caiguda de la Llei Catalana de l'Habitatge, entre d'altres.
El sindicat em va ajudar molt en molts aspectes i, a més, doncs, allà hi ha un esperit també com de combat, no? I vaig poder basar-me en ells per plegar tota la força per resistir davant doncs, de robatoris, xantatges, amenaces, etc. de la immobiliària.
I acabem dient que Sant Cugat Empresarial ha elegit per unanimitat Eduard Torres com a nou president de l'entitat. El soci director del despatx Torres i Associats Advocats agafa el relleu de Jaume Vives al capdavant de Sant Cugat Empresarial per al pròxim mandat. La candidatura de Torres ha estat l'única presentada en l'Assemblea General celebrada a l'Hotel Cugat. Eduard Torres, que ocupava el càrrec de secretari de la Junta Directiva, tindrà un mandat fins al 2028. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Tornem puntualment al 91.5 de la FM i sempre constantment a cugat.cat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM.
Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué. Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Et sona? Música que vols, a Jukebox.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Kiss.
Nosaltres.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Avui som
la Maria José,
el Miguel,
l'Edu,
la Núria,
l'Irra,
el David,
l'Antonio,
l'Artur,
l'Emma,
l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
So tell me who I see.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Ràdio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La cruïlla cultural de Ràdio Sant Cugat.
Aquest dimarts 13 de febrer es va celebrar, es va commemorar el Dia Mundial de la Ràdio i també portem setmanes i, de fet, en tindrem més setmanes per continuar celebrant i recordant el centenari de la ràdio a Catalunya. I Cugat Media, Ràdio Sant Cugat, no podia ser menys. Ens encanta aquest dia i, per tant, hem dedicat, estem dedicant, de fet, aquesta setmana al Dia Mundial de la Ràdio. Vam començar amb un programa especial el mateix dimarts, un programa que es va fer des de l'Angeleta Ferrer, on els alumnes van escriure, van locutar un espai de dues hores, un programa molt especial de dues hores des de l'Angeleta Ferrer, amb entrevistes a l'Albert Planadevall, de Ràdio Flashback, a la Bet Rauric, que és, ha estat nominada al Premi Goya i també a Premi Gaudí, ella és directora de fotografia, i altres entrevistats, com per exemple l'alcalde Josep Maria Vallès, un programa presentat per Sílvia Ferrer, com dèiem, amb un bon grapat, gairebé 25 alumnes de l'Angeleta Ferrer, per entrevistar també el Pol Castellanos, l'escriptor Pol Castellanos. Doncs això va ser dimarts. Dimecres, el que vam dedicar aquest esforç a la tarda al programa Connectats des de Castellà, des de la Biblioteca de Castellà, un programa especial on es va entrevistar el Xavi Bundó, el Roger Pedrós, que va actuar també a la Benidorm Fest i també va actuar en acústic en aquest espai, amb entrevistes a la directora de la biblioteca, als directors de les diferents emissores que formen part d'aquest i que fan cada dia aquest programa de tarda del Connectats, que s'emet a Ràdio Sant Cugat els de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Més coses, per exemple, el Converses Consentides d'avui, avui serà cap per avall, o sigui, els presentadors habituals, l'Alba Roda, el Rogeli Padró i el Toni Samsó, seran entrevistats per mi mateixa. D'aquí una estona els posarem en aquest moment, en aquest punt, per parlar d'ells mateixos. Una conversa consentida, i no sé si consentida, però vaja, ja ho veurem. Ho descobrirem al 91.5 d'aquí una estona. I avui a la Cruïlla, doncs, parlem, fem història, parlem de Ràdio Sant Cugat i fem història perquè parlarem amb els fundadors, amb tres dels fundadors d'aquesta casa. Ells són el Màrius Caral, el Ramon Grau i el Josep Grau. Farem història, explicarem anècdotes amb una entrevista que, de fet, vam enregistrar fa uns dies, però que ara recuperem a la Cruïlla Cultural d'avui. També hem participat com a Ràdio Sant Cugat al programa Històries de 100 anys, una coproducció amb La Xarxa, amb Ràdio L'Escala, amb Tarragona Ràdio, Ràdio Municipal de Terrassa i també Cugat Mèdia, el 9FM, UAU Lleida Ràdio i Ràdio Vilafranca. Es recrearan vivències familiars, esdeveniments col·lectius o moments de celebració i de festa viscuts a través de la ràdio. Aquest espai es podrà escoltar d'aquí una estona també aquí a la sintonia del 91.5 freqüència modulada i www.cugat.cat a les 11 del matí, Històries de 100 anys. I ara, si et sembla, donem pas a aquesta entrevista especial amb tres dels quatre fundadors de Ràdio Sant Cugat. Des del 2011, el dia 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio, proclamat per la UNESCO, i com no pot ser d'una altra forma, nosaltres aprofitem per parlar del nostre mitjà, per fer història i posar en valor que hem arribat aquí gràcies a uns joves valents que pensaven que a principis dels 80 no podia ser que Sant Cugat no tingués una ràdio pròpia, i sense coneixement, molta valentia, una mica de temeritat i buscant diners sota les pedres, van posar en marxa Ràdio Sant Cugat el 13 de juny de 1982. I tenim aquí el Ramon Grau. Hola, què tal?
Hola,
Ramon,
què tal?
El Josep Grau.
Bon
què, dia, tal?
Què tal?
I el Màrius Caral.
Hola, què tal?
I recordem també el Paco García.
Ens va deixar fa uns anys i la veritat és que se'l troba molt a faltar, perquè era una persona que tenia una sensibilitat especial amb la música.
Sí,
i
sí, sí.
Ens va ajudar molt, la veritat.
No he anat massa errada, no? Joves, sent, no? Valents,
molt joves,
busquent
sí.
Diners. Quines edats, aproximadament? Fem memòria.
20 i pocs.
20 i algo.
Jo tenia...
Apropa't una miqueta, Josep.
El 82 tenia 22 anys.
22 anys.
Pues jo un mes que tu, dos. Sí, venia l'Emili, 23... jo havia fet...
Ah, acabats a l'Emili, tu estaves estudiant...
Mm. Jo 24, 25.
Pues mira, igual, ens portem uns mesos...
Tinc aquí alguns àudios, això és la part fantàstica de tenir la hemeroteca, de ràdio.
Gravada.
I memòria gravada, fer arxiu, per recuperar àudios, per exemple, com aquest. A veure si a algú li sona aquest àudio que sona ara.
Tope!
Tope!
Deu!
Deu!
Carai, això sí que és l'hemeroteca autèntica.
Això és una sorpresa que t'ha fet el Màrius.
Carai.
Ha vingut abans...
No sabia ni de què anava, imagina't.
Ha vingut abans amb el caset per digitalitzar aquesta part. És un caset que has trobat, entenc. Espera, que...
Una bona estona.
Ara aquí el tenim.
Per tothom que se senti jove. De dilluns a divendres i de 5 a 6 de la tarda, amb tu, Mario Caral. I la música, què és actualitat?
El meu nom, perquè és Ramon... encara havies començat amb mi ja el programa, o encara no?
Sí, no
vam estar un temps junts, un temps separats, un temps...
No ho recordo,
però la sintonia era la mateixa sintonia.
Però tens una veu molt de jovenet, molt
juvenil.
De jovenet.
Sí, ha baixat una mica,
Sí, molt cigar pel mig, no sé què haurà passat.
Tope 10, és la primera experiència radiofònica?
Sí. Amb una emissora que va durar poc temps, que estava a l'Avinguda Cerdanyola, Ràdio Vallès, que feia una programació molt musical de Ràdio Fórmula i tal, i allà vam fer el primer programa junts, el Mario i jo, i d'allà va néixer una mica la llavor del que després va ser la ràdio, no? Perquè ens vam entusiasmar, nosaltres ja ens agradava molt aquest món, el Màrius ja portava també temps, el meu germà estava estudiant enginyer de telecomunicacions, el Josep, i vam dir, escolta, aquí hi ha un caldo de cultiu que l'hem d'aprofitar.
Tu havies estudiat, havies començat aquesta carrera pensant en la ràdio?
No, a veure, potser és la meva vocació de sempre, d'estudiar enginyeria, però no vaig pensar en la ràdio. El que passa que sempre el tema radiocomunicacions és el que més m'ha agradat, no? I a més el meu track professional ha anat en aquest sentit, sempre. Però jo era un pipiolo, o sigui, acabava de 22 anys, ja em diràs,
22 anys, i com sorgeix això d'una tarda de cerveses? Va, muntem una ràdio, va...
Sí, un punt de trobada, no?
Teníem un punt de trobada, que era el Magrola, que era un local de copes, i així, que portàvem el Josep i jo, mm-hmm, en el carrer Sant Bonaventura, i allà hi fèiem fins i tot concerts, i bueno...
I tant.
En aquests moments no ho podíem fer tot allò, però llavors, en aquella època... Semblava que hi havia més permissibilitat de part de tothom, dels veïns, etc.
Sí.
I fèiem concerts i ens trobàvem allà. I vam començar a parlar, escolta, això ho hem de tirar endavant, Sant Cugat no té cap mitjà de comunicació, la ràdio és una cosa que a tots ens agrada, el Paco s'hi va afegir, el Paco García.
Mm-hmm.
I bé, vam començar doncs, a dissenyar uns estudis autoconstruïts, esclar. Vam buscar diners, ens va ajudar la família i, bueno, i tot plegat, no? De la manera que en aquell moment es podia fer. Ara seria molt complicat fer-ho.
Vam conviure un temps amb Ràdio Vallès, però vam iniciar una experiència nova a Sant Cugat perquè l'altra emissora no empapava en el municipi, amb el personal, amb la gent, no calava, seria la paraula, no?
Era una difusió més cap a Barcelona,
era,
no?
Era musical, no tractava gaire els temes esportius, les notícies eren genèriques, no eren locals, no van enfocar-ho gaire bé al tema de localitat, no?, de la informació local i esportiva. I nosaltres teníem tot el contrari, no? La il·lusió era aquesta, precisament, fer participar la gent de Sant Cugat. I
els coneixements, tu, que estaves estudiant a la carrera, aquells coneixements són els que la base, entenc, per poder muntar les...
Bueno, a partir d'aquell moment el que vam fer és... Bueno, vam fer un projecte i vam definir el que volíem i el que necessitàvem i el model de ràdio que volíem fer, i a partir del model de ràdio es defineix el model tècnic. I bueno, molt, diguéssim, molt autoconstruït ho fèiem nosaltres, vam fer el condicionament acústic de l'estudi, la compra dels equips...
On vareu anar a comprar els equips? Que això és una altra història, no?
M'aprofita per fer els viatges. El Josep se'n va anar a Itàlia, jo
vaig anar a Itàlia amb un dels socis, que tenia una empresa d'instruments musicals, i allà doncs, bueno, vam comprar els micros, les taules, i una sèrie de coses que podien comprar-ho econòmicament més avantatjós que aquí, no? I el Mario...
Jo em vaig anar a Andorra, perquè, esclar, tot el que era domèstic, casets, plats, giradiscos, amplificadorets, altaveuets, totes aquestes coses, aquí no es trobaven gaire, i si es trobaven no tenien un preu gaire assequible, i allà doncs, no és, no, era molt més econòmic. I això va comportar doncs, una anècdota que si tenim temps l'explicarem, i si no un altre dia ja l'explicarem. Però...
Quan valia la pena anar a Andorra, no?
Valia molt la pena anar a Andorra. Molt la pena. Si podies caquejar els impostos, també valia més la pena, passa que nosaltres van enganxar es caquejant els impostos i van posar una multa.
Però va sortir més car.
Va sortir més car.
Al final...
El farciment que el gall.
El centre emissor inicialment estava davant de l'edifici on teníem el carrer Sant Antoni. Allà vam posar la primera antena.
Davant algun edifici o a sobre de l'edifici?
A dalt, a la torre.
No hi havia tants problemes, tampoc, no, per posar...
Els veïns contents, tothom contents.
Tenien que passar per casa una veïna que tenia molts gats, però, bueno, doncs ho vam posar en marxa. I el segon centre emissor ja, perquè des d'aquest punt no cobríem tot Sant Cugat, que és molt ampli, territorialment, i llavors vam anar a la Floresta.
A la Floresta, on és ara? A prop?
Sí. No, no, al mateix lloc, al mateix lloc.
Al mateix lloc.
El dipòsit.
Sobre un dipòsit que ara ja no hi és, un dipòsit que era del segle XVII, o sigui, la mil... no sé, molt antic, el dipòsit, hi havia antena a sobre, i el dipòsit es anava movent, llavors l'Ajuntament va decidir treure el dipòsit. Van treure el dipòsit, van fer unes casetes ara modernetes, no sé si el Josep les ha vistes, ja han edificat, i la torre original que teníem, que tenia 20 metres o 18 metres, ara n'hi ha una, però amb una autoestable molt sòlida, que té molts serveis, a part de la ràdio i l'utilitza...
És que és un emplaçament...
Sí, estratègic.
Estratègic, sí. No? També vam tindre un problema amb la freqüència, perquè...
Us anava a preguntar, la freqüència.
La freqüència 91.5, doncs teníem un...
3.7.
0.7 al principi,
perdó,
no?
0.7, sí, però vam tenir una freqüència amb ràdio teletaxi, perquè coincidia, diguéssim, molt a prop de la nostra, i hi havia zones de Sant Cugat que ens afectaven ells, i hi havia zones que cobria teletaxi que els afectàvem nosaltres. Vam anar al Màrius i jo a parlar amb el Justo Molinero.
Amb el Justo Molinero.
A Santa Coloma.
Que era, exacte, que era en aquell moment el responsable de... del gremi, diguéssim, i a més l'amo de l'emissora... De...
I era taxista, encara.
I era taxista, els inicis sí. Aquells, no?, de l'origen.
I duria tenir el negoci de les ràdios, allò que els taxis portaven una ràdio al cotxe.
Sí, exacte. I allà, bueno, vam intentar negociar, tu tira-te per acá, nosaltres nos tirem per allà.
Perquè éreu legals, tots. Sí. Ell també.
Sí,
ell també ho era.
Sí.
Que passa que el govern, aquí, si vols, entrem en el tema.
Després, quan parlem de la segona etapa...
D'acord.
Llavors la freqüència va ser negociada amb el Justo Molinero. Recordem que Catalunya Ràdio encara no existia.
No hi havia ningú a l'FM, només hi havia Ràdio Club 25,
hi havia
Ràdio Sabadell,
les nacionals.
Sí, 4 emissores o 5.
La SER...
T'avorries buscant dial, eh?
Sí. Exacte, la COPE, les nacionals estaven.
Sí, sí.
El que passa és que hi havia espais, l'única... Bueno, utilitzava una freqüència tan propera als dos que bueno, ens feien mal mútuament i al final vam anar a dir, oye, tu tira't per la dreta, nosaltres per la izquierda.
I una comida i s'arreglava.
Una comida i s'acabava.
I va 91.5, va acabar.
Exacte,
aquí.
Sí.
A mi m'interessa saber els moments previs d'aquest moment.
Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat som un equip de gent jove, que sortim a les zones amb la gran il·lusió de cobrir un buit d'informació i d'entreteniment marcadament local. Ràdio Sant Cugat neix també amb la gran aspiració de ser per a tots la nostra emissora, de ser per a tots la nostra ràdio. Les línies bàsiques de la nostra tasca són: som una emissora totalment independent, defensar i fomentar la cultura catalana.
És una mica el projecte que vau decidir.
Exacte.
Inicialment, quina, de què faríeu.
Quina veu més diferent, també.
No, déu-n'hi-do, se't reconeix. No, hauríem de tornar...
Una mica accelerat, sí. Una mica
accelerat, imagino, pels nervis, no? Perquè la gran responsabilitat de ser la primera veu... Bé, la primera veu, jo crec que va ser aquesta.
Ay, cielos, prueba la voz, sale bien.
La Sílvia, Sílvia Claveria.
Sí, veus d'aquelles que, no, que se senten abans d'enxufar...
Abans d'inaugurar, sí.
No, el saber si estem sortint, si no, és la primera vegada de tot, de moltes coses. Aquesta sensació, i de fer-ho... Quanta gent éreu allà a l'estudi?
No sé, uns 10, 12...
Estàvem partits, eh? Sí. Estàvem partits perquè vam inaugurar la plaça d'Octavià.
Vam posar uns altaveus, sí.
Vam posar uns altaveus i una mica d'acte perquè la gent doncs, escoltés a primícia allà davant directament el so de la ràdio. El Josep estava amb
Déu-n'hi-do, no?
Sembla, no, Josep? Que no havies dormit aquell vespre, no havies dormit ni tu ni
acabant el Ramon. Acabant de fer les connexions... Sangrà,
no havia dormit gens, ni ell.
13 de juny del 1982 a les 12 del migdia.
Hi havia un escepticisme absolut per part de la ciutat. En aquest moment no sé si érem ciutat encara, perquè em sembla que érem 30...
30.000 no arribàvem. Aproximadament.
I clar, la gent deia, què passa aquí? Què estan fent aquesta gent? No? I vam posar uns altaveus al mig de la plaça i va començar la missió, no? I realment va ser molt...
I va sonar.
Va sonar.
Apropa't, Josep. Va sonar. Estaves a la plaça... I què? Quan finalment va sonar és com...
Bueno, No només va sonar en els altaveus, sinó que sintonitzaves
a la freqüència
i sortíem.
I era màgia.
Sí, sí.
A més, ens vam passar moltes hores donant voltes amb el cotxe per veure fins on arribava, no? Si arribava, doncs, a la porta de Rubí o si arribava a Cerdanyola, etc.
El que passa que amb poqueta potència cobries un espai increïble, perquè sortíem amb 20 watts només, em sembla, llavors.
Però el problema va ser només a l'inici, que sortíem de l'edifici que estava als estudis i la cobertura era problemàtica, no, perquè amb 20 watts i des del centre de Sant Cugat...
Des de l'edifici aquell, no?
Doncs la cobertura era limitada i no, hi havia zones de Sant Cugat que no cobrien bé. Fins que no vam anar a la Floresta i ens vam posar d'acord amb el Justo, i a partir d'aquí inclús vam augmentar potència...
Vam poder muntar 250, 10 vegades més la potència
10
que
havíem. 10 vegades més a la Floresta, sí.
Sí, sí, sí.
Per cert, a partir d'aquí... Ja vau començar, imagino que ja us va organitzar la graella una miqueta per horaris. Com va ser la rebuda dels santcugatencs i santcugatenques de la ràdio? Vau tenir oients? Teníeu molt feedback?
Sí, sí, constantment. Evidentment era una població més petita, llavors lògicament tens el feedback més proper, no? I ràpidament vam començar a tenir doncs, gent que es va presentar per fer programes, gent que ens enviava suggeriments, etc. Va ser bueno, una moguda important i penso que per aquest poble o per aquesta ciutat va ser doncs, el primer gran mitjà de comunicació que va tenir Sant Cugat. No?
I tot això vam sortir al mig del Naranjito.
Del Mundial.
El Mundial de Futbol d'Espanya.
Teníeu competència.
Bueno, la gent estava molt pendent pel futbol i tot i així la gent es va vincular de seguida amb la emissora.
Quan hi havia programes, les trucades no paraven. És que no... la telefònica, aleshores, a la telefònica hi havia una central a Sant Cugat i anava mecanitzada en relés, no era electrònica com ara. Va trucar una vegada dient que, per favor, que quan convoquéssim trucades no ho féssim de forma sobtada, no que diguéssim que la gent és trucant perquè es bloquejava...
Poc a poc.
Es bloquejava la central telefònica de Sant Cugat a causa de la ràdio.
Això del Naranjito també suposo que ho dieu perquè a la mateixa hora que iniciàvem nosaltres les emissions, a les bars Sant Cugat ballaven al Nou Camp, que era la inauguració dels Jocs, no? Ai, dels Jocs, del Mundial.
Del Mundial.
I clar, això també hi havia una expectativa, no?, que les bars Sant Cugat fos el protagonista d'aquell acte, no?
Aquella frase de Sant Cugat al món,
exacte,
eh?
Exacte.
Al final. Tinc aquí un arxiu. A veure...
I ara, i mentre el nostre batlle Àngel Casas no vingui aquí a tindre unes paraules amb nosaltres, tenim uns petits retalls d'una música típica catalana arreglada per en Mario Balaguer. Així doncs, retalls de Mario Balaguer amb tots nosaltres.
Sí, no. L'alcalde era l'Àngel Casas, sí, sí, del PSC.
Sí, això era molt al principi, sí, clar.
Que això és de la primera etapa.
No recordo la veu del...
No sé, podria ser el David Tallada, podria ser el Leandre Terol, podria ser tanta gent que ara estan triomfant per les emissores de ràdio. Allà van sortir molta gent de Sant Cugat.
Sí,
de...
sí, sí.
El consistori, quina rebuda va tenir l'Ajuntament a una ràdio que començava a informar de forma independent de tot el que passava a Sant Cugat?
Bé, l'Àngel Casas jo crec que ens ho va posar molt fàcil, no? Era una persona molt dialogant, molt amable. Després va venir l'Oriol Nicolau, no va ser tant, no va ser tan bona època. Però bé, en general ja saps quina és la relació amb els polítics i els ajuntaments, no? Es tira i arronsa. Però en general va ser bona, en totes les etapes. En Joan Aymerich va fer possible que l'emissora es mantingués gràcies a passar la titularitat municipal. I en general sempre ha sigut més o menys bona, Bé, hem conviscut, com tots els mitjans de comunicació, amb els poders polítics. Hi ha una convivència i hi ha moments de tot, clar.
Jo diria que, en general, l'Ajuntament va facilitar les coses. Tampoc ens va aportar, però ens va facilitar les coses. Potser qui ens ho va complicar més va ser la Generalitat. Amb la freqüència, amb la clausura de l'emissora...
Sí, vau tenir... Quan vau començar a tenir notícies de que això es volia regular, tot el tema de les emissores alegals que hi havia a tot el país,
els
municipis...
Abans.
Bueno, van començar a proliferar moltes emissores locals sense cap tipus, perquè no hi havia un marc legal, no?, d'alguna manera. I, clar, nosaltres havíem demanat llicència i tal, però estava tot molt parat, encara no hi havia una estructura a la Generalitat, suposo, per organitzar-ho.
Bueno, normativa hi havia, normativa municipal, però... per emissores municipals, però l'Ajuntament Socialista en aquell moment no tenia ganes, no volia...
No estava per...
En canvi, l'alcalde Aymerich sí, t'ho va prometre, va dir un dia que sí, que un dia tenia sort de ser...
Quan ens anaven a tancar o ens van tancar, recordo que ens van trucar de l'Ajuntament, que hi havia l'Oriol Nicolau d'alcalde, i ens van dir, escolta, feu una cosa, porteu els aparells cap aquí a l'Ajuntament i ja ens en cuidarem nosaltres. I vam dir, no, home, escolta, això és un projecte que ha sortit de la societat civil i ha sortit de la il·lusió d'un equip de gent de la ciutat i, per tant, per què hem de regalar l'emissora i tota aquesta trajectòria a l'Ajuntament, no?, perquè facin el que creguin. I bé, això va ser una anècdota, però va ser un dels moments complicats, perquè quan sabíem que ens anaven a tancar el mateix dia, això no ens ho havien d'haver dit. El que ens havien d'haver dit és, escolta, estem a la vostra disposició, us ajudarem, anirem a la Generalitat a parlar amb ells, cosa que sí que va fer
el Joan Aymerich.
O sigui, el Joan Aymerich es va moure molt perquè l'emissora no es tanqués. Pensa que 8 dies abans o 10 dies em van trucar, jo estava de director, no?, i em va trucar el responsable de la Generalitat, Agustí Gallart.
El Gallart, sí.
Agustí Gallart.
I em va dir, escolta, que ja saps que això ho hem d'arreglar, hem d'anar tancant emissores. Vosaltres sereu l'última, que tancarem. I saps què farem? Si en cas no, com que sou bona gent, no us enviarem els Mossos d'Esquadra.
Ah.
O sigui, vindran uns tècnics i així... Sí. D'una manera
amable,
pujarem a l'emissor i el precintarem, no? Bueno, en definitiva, la política ja sabem tots com és. Es va acabar donant llicència a emissores com Teletaxi, i en canvi a nosaltres doncs, no hi va haver manera.
Es va quedar aturada la cosa. Per cert, quan ara que deies, tu vas ser el director de Ràdio Sant Cugat, com us vau repartir els càrrecs? Quina era la teva responsabilitat a Ràdio Sant Cugat,
Josep? La part tecnològica... i la titularitat de la llicència, que no teníem, perquè el enginyer és el qui va demanar la reserva, la llicència, etc. Aquesta és la meva funció.
Màrius?
Bueno, jo m'encarregava dels cèntims i dels comptes, i de publicitat.
Anaves a buscar publicitat al comerç santcugatenc.
Anava a buscar publicitat, organitzava una mica la publicitat, junt amb el Ramon també, que fèiem.
Vam
inventar els blocs publicitaris, perquè... Fèiem blocs de publicitat amb cintes, i clar, abans hi havia cintes de caset, cintes amb magnetofon, i mira...
Amb els Revox.
Passàvem els Revox, passàvem hores allà empalmant cintes de publicitat. Aquesta toca, aquesta no toca. La que no toca, pues, agafa les tisores, la treu, la tornes a enganxar amb pegament.
Llavors va coincidir que en aquell moment començava a bullir tot el tema de la ràdio, de la Generalitat, la posta a punt de Catalunya Ràdio, encara no hi era. I fins i tot me'n recordo que havíem fet un programa junts amb Catalunya Ràdio que va representar una bronca per la pobra per la pobra locutora, periodista, que ara no recordo el nom, però era una noia que feia un programa, la Línia Directa o...
La Sílvia Coppola?
Era una noia que, pobreta, va morir al cap de poc temps.
Eva Algarra.
Era la directora d'informatius.
I fins i tot en el seu programa, ara connectem amb Ràdio Sant Cugat, que fins i tot li va portar problemes. Però bé, aquell moment començava doncs, a preparar-se la sortida de Catalunya Ràdio i, mira, van començar a fixar-se en gent, van fitxar el Josep, que encara...
Ens van robar el Josep,
el Màrio després... I això va obrir la porta que molts professionals que es van formar a Ràdio Sant Cugat doncs saltessin a emissores més grans.
La llista
és llarguíssima. No?
Us volia preguntar si d'altres municipis, gent com vosaltres, d'altres municipis, us van venir a preguntar. Això com ho heu fet? Sí, on heu posat? Sí. Recordeu municipis?
Nosaltres també teníem un cert mirall a Ràdio Rubí. Hi havia gent, que el Jordi Margarit, i hi havia gent que ens explicava més o menys com funcionava. Fins i tot teníem algun locutor i algun gent que feia programes que venia de Ràdio Rubí. Però sí que hi havia altres llocs que ens preguntaven com ho heu fet, com ha fet el projecte, com ho heu presentat, sí, ens preguntaven. Sí, sí. Però no només de la zona Vallès, també,
inclús de tota Catalunya.
De tota Catalunya, sí.
I, Josep, quan et van reunir, et van dir, mira, estem pensant fer una ràdio que arribi a tota Catalunya. Què? Catalunya Ràdio.
Ah. Bueno, jo de fet vaig sortir de Ràdio Sant Cugat abans que la tanquessin, perquè vaig entrar a Catalunya Ràdio el juny del 83, que tot era un projecte, de fet no hi havia res. I la proposta que em van fer, i, bueno, doncs, inicialment portar la direcció d'alta freqüència, que és tot els centres emissors i desplegar els centres emissors de tot Catalunya, i, bueno, la proposta que em van fer la vaig acceptar, em van agafar de becari primer, però vaig estar un mes de becari. Llavors ja es va construir doncs, tots els estudis de Barcelona, els de Diagonal, i tot el desplegament de la ràdio. Això va ser el primer canal. Després ja vam llançar Catalunya Informació. Bueno, també RAC 105 alhora, en aquell moment RAC 105 era de la Generalitat.
Mm-hmm.
O sigui, hi havia un conveni entre la Generalitat i l'Associació Ràdio Associació de Catalunya per cedir la freqüència a la Generalitat. I, de fet, el 105, RAC 105, inicialment es va llançar des de la Generalitat. I era RAC 105, Catalunya Ràdio, RAC 105, Catalunya Informació, i després va llançar ja Catalunya Música i...
Déu-n'hi-do.
Sí, a veure, també va ser uns inicis complicats i hi havia molta gent jove, érem gent novella en el sector, sí que es va agafar gent d'altres emissores, però...
Com el Màrius, no?
I tant.
Llavors es va crear la divisió de continuïtat, que era una divisió a part de la divisió tècnica, i necessitaven tècnics d'exteriors, buscaven gent al mercat per fer, diguéssim, tècnics de continuïtat, realitzadors i tècnics d'exteriors, no? I a mi em van preguntar si coneixia gent, i jo vaig dir, home. Ràdio Sant Cugat està ple.
Clar, perquè Ràdio Sant Cugat era una escola, i és una escola. Ha estat una escola als 42 anys que farà el juny per periodistes, per tècnics, per professionals de la ràdio. Llavors no hi havia escoles, no? Ni de tècnics de so.
Bueno, hi havia l'Institut Oficial de Ràdio i Televisió, que depenia de Ràdio i Televisió Espanyola, que estava allà al carrer a les Rambles, però era una cosa molt crònica, vull dir, era una cosa molt... I la gent, no hi havia una escola. Ara hi ha molts llocs que pots aprendre a fer coses de ràdio, fins i tot a les universitats.
A la universitat, aquest és l'avantatge.
Però en aquell moment era tot molt, diguéssim...
I llavors es va obrir una etapa, no, de fitxatges de tècnics, després de periodistes, de presentadors, de... En fi, vull dir, la llista, i segur que em deixaré molta gent, no? Però des de, no sé, el Jordi Capell, el Jordi Galvany, la Susana Griso, per exemple.
Bueno, sí, aquest aquí.
El David Talleda.
El David Talleda. La Cèlia Sarnada.
La Cèlia Sarnada. Bueno, després hi ha anat creixent, inclús, com deies, hem sigut escola, i escola de gent que està triomfant.
Que està en primera
ara
línia.
Tenim la Marina Romero. Ara.
Marina Romero, al matí de Catalunya Ràdio, a RAC 105, a RAC 1 hi ha molts periodistes que han passat per aquí.
A l'Esteve Sala.
L'Esteve Sala, que està a Washington.
Sí, sí. Tenim un alcalde.
Catalunya de Ràdio.
Tenim un alcalde.
Ah, un alcalde, també, que també va passar per
va
Ràdio Sant Cugat,
sí.
El Josep Maria Vallès, déu-n'hi-do. Parlàvem de la primera etapa. Abans, fora de micro, us deia que ara el 30 de gener ha fet fa 30 anys...
35,
35 anys de l'inici de la segona etapa, que començava, si no recordo malament, així.
Esteu escoltant Ràdio Sant Cugat en període de proves. La nostra freqüència és el 91.7. Us preguem que truqueu al telèfon 674-86...
Aquest era el període de proves, i ara sí. Crec que era la Maribel.
La Maribel, sí, una gran veu i una persona molt vinculada a la ràdio.
Són gairebé les 8 del vespre. Hola, bona tarda. Amables oients, avui Ràdio Sant Cugat està de festa. Ho tenim tot preparat? Hem passat l'aspiradora per la moqueta, hem tret la pols als discos, hem connectat els micros i hem omplert l'estudi de floretes. Volem celebrar com cal la nostra inauguració. Una emissora de ràdio no s'inaugura cada dia. A més, estem decidits a que avui sigui l'última vegada que inaugurem Ràdio Sant Cugat.
L'última vegada, perquè era la segona.
Estem decidits a estar durant molts dies, molts mesos i molts anys al teu costat.
Vam estrenar sintonia. Aquest
jingle us sona, no?
Sí, sí,
al teu costat. Altres veus, el Rogeli, Pedro...
La melodia de Pagli Joan, no?
Sí. A més, vam seguir amb la mateixa línia, amb les mateixes veus, gairebé, amb veus molt destacades de la primera etapa, la Rosa, la Rosa Díaz, la Carme Reverte, la Maribel, el Xavi Fornells, que es va incorporar llavors...
A Juan Gil.
A
Sony Music, que després va anar a Sony Music.
Sí, tant. Una gran veu, a Juan Gil.
O sigui, va ser com un parèntesi, no? I vam intentar que sigués el més
curt i que no es notés. Aquí no ha passat res. Ramon, i tu, passat el temps, vosaltres vau deixar la llavor, vau fer fundar això i després vau anar marxant. Tu també vas iniciar un projecte, una aventura, desconeguda, també.
Sí, jo vaig marxar, de fet, em vaig desvincular el 90 o 91, que ja l'emissora ja estava plenament municipalitzada, i bé, vaig tenir una mica l'encert en aquell moment de que el 85 ja havia iniciat un nou projecte, el Tot Sant Cugat, i vaig compatibilitzar-ho amb la ràdio, i al final, doncs, ja vaig seguir fent els meus projectes editorials i, mira, i fins aquí, no?
La ràdio va volar.
La ràdio, sens dubte, va ser la primera pedra de tot plegat, sens dubte.
La municipalització va arribar no a l'inici de la segona etapa, sinó una miqueta més endavant.
Sí, al cap d'un... Bueno, es va aprovar, crec, que el 89, però es va fer efectiva al cap d'un parell d'anys, perquè llavors sí que la llei o la normativa, segons sembla, no permetia que una empresa privada gestionés un mitjà públic, i va ser quan es va decidir, escolta, això ha de passar tot a l'Ajuntament, i va ser així. Estàvem als estudis del carrer Sant Jordi, i vam estar allà un temps fins que després, doncs, es va muntar aquests estudis.
Aquí al Plana de l'Hospital. I el Màrius, també,
jo
després vas anar a Catalunya Ràdio.
Sí, Josep em va obrir la porta, jo vaig fer d'exteriors allà, i com que era jove, tenia moltes ganes de viatjar i tindre experiències.
I vas aprendre moltíssim.
Vaig aprendre moltíssim, i vaig tenir sort de treballar amb el Lluís Canut i amb el Jordi Basté fent esports, i anàvem per tot Espanya retransmitint el Barça, abans que entrés el Joaquim Maria Pujal.
I tu possibilitaves
que... A fer les connexions, futbol, i vam estar en uns estudis mòbils, i llavors jo m'encarregava dels estudis mòbils. I
els camions.
Els camions, hi ha uns camions, uns trailers allà immensos, i els estius donàvem voltes per Catalunya, fèiem programes en directe, amb la Silvia Coppola i la Dina Castillejos i tot el personal que hi havia per allà, el Miki Motos i companyia, I els hiverns anàvem a Carrasconí, a fer el punt de neu, i viatjant, que és el que a mi en aquell moment, doncs, l'edat no tenia a casa ningú que m'esperés, doncs aleshores podia donar voltes per i dedicar moltes hores, aquella, i va ser molt maco.
Aquella època, encara ara que ho has comentat, Marius, recordo que una vegada va deixar de funcionar Catalunya Ràdio per falta d'energia. I era un problema, perquè, bueno, hi ha un problema energètic i la difusió tot Catalunya es havia aturat. Jo vaig trucar al Màrius, encara, em sembla que encara estaves aquí, sí, a Ràdio Sant Cugat. Dic, sí. Màrius, tens el grup electrogen, aquell que teníem a Ràdio Sant Cugat?
La burra.
La burra. I diu, sí, posar... dic, me'l pots portar aquí a Barcelona, que enxufar.
Havíem de posar en marxa els estudis de Catalunya Ràdio, perquè si no, no hi havia cap centre emissor que tingués senyal.
Amb la burra, que
amb
vas connectar.
Amb la burra de Ràdio Sant Cugat, sí, sí, vam donar energia a Diagonal 600.
Unes hores a Barcelona, a Diagonal, sí, sí. Sí,
a Diagonal Beethoven, i a partir d'allà van sortir les emissions. A aquell moment, el director era l'Agustí Ferrer.
Sí, l'Agustí Ferrer.
Recordo la burra, que passava sovint, sí, que sí, l'havíem de treure allà al mig del carrer, sí, perquè feia un soroll,
sí, sí, sí,
espectacular, sí, i pesava allò.
Pesava, pesava. I encara la tenim.
La mateixa?
Encara la tenim, no, però ja no... Ah. Ja, és no que la... que funcioni, ja,
és burra, que el Màrius és un romàntic i,
sí,
té, i té, té guardades molts tresors de, molts tresors, sí, de la ràdio.
Li hem de fer el Museu de la Ràdio, eh?
El Museu Màrius... de la Ràdio a Sant Cugat... jo crec que s'ho pues mereixeria.
Ocuparíem, i tant que sí, molts records, i moltes màquines antigues, i tant que sí.
Això el dia que tingueu uns estudis més grans.
Sí, no? Quan tinguem espai, perquè si no, quartet, ho posem al aparell. No? El Revox ja ocupa com una persona, això, ho sabeu perfectament. Doncs, Ramon, Josep i Màrius, moltes gràcies per venir a tornar a Ràdio Sant Cugat, que és casa vostra. De fet, la vau crear vosaltres. Moltes gràcies, i us continuarem trucant de tant en tant, per fer memòria, per tornar... a recuperar aquesta història i, com va dir en el seu moment Ramon Grau...
Fins aquí ha estat la programació per al dia d'avui a Ràdio Sant Cugat, que us ha acompanyat als 91,7 megacicles de la vostra FM estereofònica. Bon descans a tots i fins demà, que començarem la nostra emissió a les 7 en punt del matí.
A les 7 en punt del matí, eh?
I tant.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, com deia, i fins la propera.
Fins la propera. Que no sigui a les 7, una mica més tard, potser.
Vinga, adéu.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. And I'll survive. I will survive.
La banda sonora de la teva vida a Cugat.cat.
I knew I'd have to stay.
Música a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Fes la teva elecció a Jukebox de nit. musicals@cugat.cat. Yesterday all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by. La banda sonora de la teva vida. Jukebox de nit.
Música a Ràdio Sant Cugat. La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat. Descobreix la música de la teva ciutat a Ràdio Sant Cugat. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jukebox de nit. We don't need no education. We don't need no thought control. Madonna.
Queen. started with a broken heart.